El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
L'associació Ethos ha canviat aquests dies de seu de forma temporal. Ha deixat la Serra d'en Camaró i s'ha instal·lat al carrer Garcilaso en un local cedit per l'Escola Pia. Tot plegat en un 2020 en què en plena pandèmia Ethos ha atès a 380 persones en unes atencions telemàtiques que han guanyat pes fins a arribar a les 1.120 hores anuals d'atencions telefòniques. En parlem aquesta hora conversant amb la Susana Lànguiz, que és psicòloga i treballadora social. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, Susana.
Molt bon dia, Mireia.
Comencem pel trasllat. A Ethos esteu ara des d'ahir, crec, si no m'equivoco, al centre, al carrer Garcilaso. Per què us heu traslladat?
Així és. Doncs mira, estem al carrer Garcilaso. És un espai de l'Escola Pia a la qual ens estem molt agraïts. És una seu provisional perquè a casa nostra, a la Torre d'en Camaró, hi ha uns defectes estructurals de l'edifici i ho han d'arreglar. Hi ha una previsió d'estar aquí durant 6 mesos.
Uh-huh. Com us heu pogut adaptar a l'espai? És un espai que se us adapta bé?
Sí, totalment. La veritat és que portem un any de diverses adaptacions, com tothom, no?, d'alguna manera, i aquesta simplement és una més, i continuem treballant pels pacients i els usuaris de la mateixa manera que fèiem sempre.
Per tant, doncs, esteu instal·lats en aquest espai, aquest punt al carrer Garcilaso, al centre. A nivell de desplaçament, us ho posa més fàcil o més difícil per la gent que ve a Ethos?
Igual, sí? Igual. Sí. Té molt bones comunicacions a nivell de transport públic i és una zona molt fàcil de trobar, és una zona coneguda, per tant, els usuaris no estan tenint cap problema per poder venir cap aquí.
Anem a l'informe, aquesta memòria que ens passeu anualment als mitjans de comunicació. Dèiem que aquest 2020 heu atès a 380 persones. Són xifres habituals, Susana?
Sí, són xifres molt similars a les de l'any passat. En realitat, només hi ha hagut una molt lleugera baixada de primeres visites respecte a l'any passat, 7, tenint en compte doncs, que ha hagut un confinament i de més, no són diferències a tenir en compte significatives d'un any cap a un altre.
Per tant, dades molt similars, sense un increment important i tampoc un descens. Dius en això de les primeres visites, vol dir que hi ha hagut menys gent nova que hagi vingut a Ethos?
Sí, hi ha hagut un percentatge de joves, sobretot en adults, no hi ha hagut aquesta diferència, però en quant a primeres visites sol·licitades per joves, sí que hi ha hagut un petit descens durant uns mesos de l'any. Tot i que a final de l'any ha tornat a haver el flux a quotidià que teníem. Creiem que això s'explica degut a les limitacions en el funcionament de tota la xarxa pública, a nivell sanitari, a nivell de serveis socials, a nivell d'educació, que són administracions o serveis que ens deriven usuaris i que, per tant, amb totes les limitacions que hi ha hagut, ha sigut més difícil fer aquestes derivacions.
Pel que fa als usuaris que esteu atenent, quines situacions us heu trobat? Són situacions similars o realment la situació que hem viscut aquest 2020 ha marcat també com arriben els usuaris a Ethos?
En general, els usuaris que demanen visita i ajuda a Ethos són persones amb un problema d'addicció que són exactament iguals en aquest any que l'any passat. Sí que hem pogut observar, però no podem concloure, que pot haver un augment d'ús de pantalles, d'addiccions sense substància, però encara és molt aviat per poder comptabilitzar realment les dades d'això. Per tant, haurem d'esperar encara una miqueta per treure les conclusions definitives, però sí que observem una tendència a l'alça de les addiccions sense substància.
Que són aquestes de pantalles, ordinadors, tauletes, etc.
Sí. Així és.
Centralitzades molt entre els joves, en aquest cas, Susana?
Sí, pensa que els joves, tots hem patit molt aquesta pandèmia, el confinament, però en el cas dels joves és imprescindible tenir una estructura diària i han estat molt de temps amb dificultats importants per mantenir aquesta estructura diària, ja a nivell d'estudis, a nivell d'escola, i això els ha distorsionat bastant. Per tant, sí que d'alguna manera ha hagut un augment de l'ús de les pantalles.
De fet, l'hem viscut tots, no? L'hem viscut tots, aquest increment de l'ús de les pantalles aquest 2020, també per la comunicació, no? Normalment, quan parlem amb vosaltres, sempre ens expliqueu que les addiccions no venen mai soles, no? I que sovint no és una única addicció, sinó que hi ha diferents comportaments amb diferents qüestions que generen addiccions, no? En aquest cas, pel que fa a les pantalles, ho heu detectat també a través d'altres addiccions concentrades en els joves? O únicament l'addicció a la pantalla és el que els ha portat a venir a ETHOS?
No, generalment la demanda principal per part dels joves és continuar sent consum de substàncies tòxiques. Hi ha només un percentatge molt reduït de nois que truquen per problemes únicament amb les pantalles. Et puc dir que potser és un 2%.
Per tant, la incidència encara principalment segueixen sent aquestes substàncies. I aquestes addiccions que s'han produït durant el 2020 han estat més dures per com estaven vivint?
No, al final hi han hagut diferents períodes en tot aquest procés, però les persones que pateixen una addicció, al final, independentment de quina sigui la circumstància, la malaltia està latent i forma part de la malaltia el fet de mantenir-se independentment de quina sigui la circumstància. Per tant, la idiosincràsia del trastorn ha sigut exactament igual.
Des d'ETHOS, com us heu hagut d'adaptar a les restriccions pròpies del coronavirus? Entenc que heu hagut de fer també canvis organitzatius i de funcionament.
Sí, efectivament. Quan es va decretar l'estat d'alarma, vam elaborar un pla de confinament en el qual l'equip es va haver de reinventar i va haver de buscar la forma de continuar fent intervenció i atendre a tots els seus usuaris d'una forma totalment diferent. Llavors vam començar incorporant el teletreball a l'equip. Després, per una banda, també vam haver d'incorporar mesures de prevenció a nivell d'entitat, els gels, les mascaretes, desdoblament de grups, manteniment de grups telemàtics per poder donar contenció. I exactament durant el confinament el que vam fer és mantenir totes les activitats que portàvem a terme a l'entitat, però de forma telemàtica. De manera que això propiciava molt mantenir l'estructura diària dels usuaris i les seves rutines, a més de tenir molta cura, de fer un seguiment molt més exhaustiu, perquè algo que ens ha tret aquesta pandèmia ha sigut poder demostrar físicament l'efectivitat cap als usuaris. Llavors, això ho hem treballat moltíssim amb missatges telefònics, amb trucades de seguiment pràcticament diàries, per donar contenció durant els mesos de confinament total. Digue'm.
No, dic que hi suposo també per no perdre, no? Per no perdre camí, és a dir, si s'havia fet un camí i aquesta persona estava en un punt concret, entenc que una situació com aquesta canvia tant la situació que poden haver-hi recaigudes, no?
Està clar, és una circumstància que desestructura completament la vida d'una persona, i més en el cas de persones vulnerables amb aquest trastorn, doncs aquest canvi tan radical pot desestabilitzar molt el procés de rehabilitació de la persona. Per tant, de part de l'equip hem estat sempre molt coneixedors de la importància d'estar programats, d'estar ordenats durant el dia, i vam fer tot un treball de mantenir al màxim l'estructura diària dels usuaris tenint en compte les circumstàncies, no? Pues, per exemple, posant un exemple, els usuaris han de fer esport a diari, no? I va haver uns mesos que no es podia fer. L'equip es va reinventar i vam fer inclús esport a nivell telemàtic, o sigui, els usuaris feien esport a casa seva a diari amb l'ajuda de l'educador i amb unes pautes molt concretes, precisament per poder mantenir la màxima normalitat possible de les seves vides.
I en aquest sentit, això que et parlava ara, et preguntava per les recaigudes, n'hi ha hagut més que altres anys de recaigudes aquest 2020?
No, realment no. Creiem que hem pogut ajustar tota aquesta realitat que estàvem vivint amb intervencions constants. Per tant, sí que crec que això ha ajudat moltíssim a que els usuaris que estaven en procés es continuessin sentint en procés i, per tant, han pogut portar a terme les pautes, les mesures que han de prendre ells per protegir-se, han sigut molt capaços de mantenir-les. Realment no ha hagut, durant aquest any, més recaigudes que un altre any que formen part del procés.
Mm-hmm. Clar, de fet, una de les implicacions ha estat això que ens explicaves ara, no? No poder fer aquestes atencions presencials. De fet, ens heu explicat a la memòria que s'han fet 1.120 hores d'atenció telefònica. Entenc que aquestes xifres no eren habituals, no?
No, precisament les hores d'atenció telefònica s'han duplicat. S'han duplicat respecte a anys anteriors. Precisament perquè durant els mesos de confinament era el mitjà adient més bàsic que teníem per contactar amb els usuaris i les seves famílies.
I com ha funcionat aquesta atenció telefònica?
Doncs realment, mira, t'explicaré concretament. Nosaltres, els usuaris, quan tenen una visita individual, tenen una visita pautada, com quan vas al metge, amb una hora i amb un espai de temps. Llavors, el que hem fet és mantenir aquesta dinàmica. Els usuaris sabien en tot moment quan tenien visita. I d'alguna manera el que hem fet és fer el mateix que fem presencialment, ho hem fet via telefònica i en la gran majoria de casos ho hem fet amb videotrucades, de manera que es mantingués el contacte visual entre el terapeuta i l'usuari. Això hem considerat que és imprescindible. No és el mateix una altra trucada telefònica on no veus a la persona quan estàs veient cara a cara a la persona.
I en aquest sentit, a nivell del tractament, ha funcionat correctament? És a dir, els usuaris han pogut rebre el tractament tal com el rebien normalment amb una atenció presencial?
Sí, efectivament. Efectivament. De fet, els usuaris s'han adaptat molt bé a tots aquests canvis. Han après, igual que hem après a l'equip i ens hem reinventat i ens hem format en tot el tema de l'entorn telemàtic.
Per tant, és un sistema aquest de les atencions telefòniques que us plantegeu de mantenir, en certa manera, en alguns casos?
A veure, no. En realitat, al llarg termini, no. Sí que creiem i continuem fent ara durant aquests mesos on encara la situació és una mica perillosa, sí que estem compatibilitzant sessions grupals i visites individuals, telemàtiques i presencials. Però la nostra idea és, en el futur més proper possible, tornar a fer totes les atencions en persona, perquè hi ha aspectes que es perden. Tot i que és una solució que ens ha servit molt durant aquest temps, tota la via telemàtica, el contacte físic, el contacte directe amb l'usuari, té connotacions a nivell afectiu, a nivell de comunicació, que es perden a nivell telemàtic.
I, per tant, heu seguit fent tots els programes d'ETHOS de forma telemàtica durant la pandèmia? O hi ha hagut algun que l'heu hagut d'aturar?
Vam haver de suspendre el curs de creixement personal que teníem previst l'any passat, que és un curs que té una durada de 4 mesos. Aquest el vam haver d'aturar perquè sí que és ben cert que no vam veure que fos viable fer-lo telemàticament, però aquest any, del dia 5 d'abril fins al 22 de juny, el tornem a engegar. És un curs que es fa els dijous a la tarda, de 6 a 8 de la tarda, dirigit a tota la població, no només a persones amb algun problema d'addicció. Creiem que, a més, aquest any és un curs per millorar la qualitat de vida, per tenir eines per afrontar les dificultats, i al final per ser més feliços. I crec que això, aquesta situació de pandèmia, ens ha obert a totes les persones molt els ulls d'una realitat que no ens havia tocat viure mai, d'unes dificultats que han aparegut, i creiem que precisament aquest 2021 el curs de creixement personal pot ser una eina meravellosa per a qualsevol persona que vulgui millorar la seva qualitat de vida.
Entenc que aquest 2020 no ha estat un any propici per posar en marxa nous programes, no? Des d'ETHOS, de cara al 2021, teniu la intenció de posar en marxa nous programes? Esteu pensant en algunes coses que us agradaria posar en marxa, que us agradaria canviar quan el coronavirus, els confins, etc., ens ho permetin?
Nosaltres sempre, des d'ETHOS, sempre tenim nous programes al nostre cap i tenim molts reptes i moltes idees. El primer que volem recuperar és la presencialitat. El següent que volem recuperar és poder gaudir de la nostra festa de Nadal, la nostra festa de Carnestoltes, la nostra festa de la Castanyada, poder retornar a fer sortides amb els usuaris de cap de setmana. Totes aquestes activitats sí que han quedat aturades. La cursa de Sabadell, que per primer any després de 10 anys no vam poder fer l'any passat, ens encantaria poder tornar-la a fer amb tots els usuaris. Aquests són els nostres reptes més immediats que tenim actualment. Per tant, a partir d'aquí ja veurem més endavant quins altres reptes i programes podem engegar. Però de moment la previsió és de recuperar al 100% les activitats que feia ETHOS.
En aquest sentit, actualment una de les coses que ha posat en marxa aquesta pandèmia no és no es pot sortir de nit, que també és un espai on vosaltres, per exemple, feu moltes tasques de prevenció, no?
Així
és. Per tant, els joves es reparteixen molt per la ciutat, no? Qualsevol podria pensar que el fet de no poder sortir de nit i dels tocs de queda faria que potser es bevés menys o es consumís menys substàncies tòxiques. Però què és el que us diuen les xifres i, sobretot, les sensacions?
Al final, un trastorn d'addicció dona igual quines siguin les circumstàncies externes. Vull dir, una persona que pateix un problema que no pugui sortir a la nit no és motiu perquè aquest trastorn s'aturi. Per tant, això és molt relatiu. En el cas dels joves sí que és veritat que has mencionat les sortides de prevenció, que és quelcom que nosaltres estàvem fent trimestralment a les zones d'oci de Sabadell, que ho hem hagut d'aturar, però com sempre fem a ETHOS, no ens acomodem, i el que vam fer precisament el mes de desembre amb motiu del Dia Mundial contra la Sida és fer un vídeo de prevenció que amb tots els voluntaris de l'associació, que vam fer arribar a les escoles, que vam fer arribar a tots els professionals que treballen directament amb els joves, precisament per fer el que podem fer respecte a la prevenció en la circumstància que estem vivint.
Doncs ens quedem amb aquesta feina, amb aquesta tasca que fan des d'ETHOS, amb aquesta memòria d'aquest any 2020 en què us dèiem, es posa damunt la taula que s'han fet unes 380 atencions a diferents persones, que s'han atès 380 persones amb unes 1.120 hores anuals telefòniques, el doble que en anys anteriors amb aquesta pandèmia que ha obligat també a fer les activitats de forma telemàtica. N'hem parlat amb la Susana Lànguiz, que és psicòloga i treballadora social d'ETHOS. Susana, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies, Mireia.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Igualment.